Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencen les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Els parla Lluís Arter. Gràcies per la seva companyia en aquest programa de proximitat que fa possible la Diputació de Girona. I proximitat cada setmana la que tenim amb en Josep Víctor Gall. Aquí saludem. Víctor, com estàs?
Molt ben trobats, millor acompanyats. I d'entrada agraïm la presència del nostre convidat i els oïdors i oïdores ja ho entendran de seguida.
Doncs sí, saludem sense més preàmbul el nostre convidat. Tenim amb nosaltres el senyor Albert Pinyeira Brossel, alcalde de Puigcerdà. Gràcies per ser aquí amb nosaltres, benvingut.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
I avui, per cert, amb una especial salutació a tota la gent que ens escolta des del 92.0 de Puigcerdà, tants i tants amics que tenim per aquells paratges fantàstics.
I tant.
Com estan passant l'hivern, senyor Pinyeira?
Doncs bé, la veritat és que bé, perquè nosaltres, que som un lloc, sobretot, eminentment turístic, tenim la sort de tenir diferents temporades turístiques importants, l'estiu n'és una, però la temporada d'hivern per nosaltres és molt important, és la gran temporada turística, tot aquest període que és des del Pont de la Puríssima, Nadal, tots els caps de setmana d'hivern fins a Setmana Santa, ens va nevar, el que aquí al temporal Glòria van ser destrosses, doncs per nosaltres va ser neu, la neu a la Cerdanya sempre és bona notícia, ens permet tenir les estacions, tant les estacions de nòrdic com les d'esquí alpí, com la muntanya, en aquests moments fantàstica, i per tant això ens afavoreix a tenir una bona temporada d'hivern. Vam tenir un Pont de la Puríssima bo, uns Nadals especialment bons, aquest any ho destaco perquè la temporada de Nadal, Cap d'Any i Reis, a nosaltres ens va anar especialment bé, i els caps de setmana d'hivern, arrel d'aquesta nevada, doncs ens funcionaran, i això sempre és una bona notícia per la comarca i per l'activitat econòmica del sector turístic, que és en gran part del que viu Puigcerdà i del que viu la Cerdanya.
Hem de dir que des de 2007 vostè és regidor de l'Ajuntament de Puigcerdà i portaveu del seu grup municipal. També des de 2007 és diputat de la Diputació de Girona. Actualment és portaveu de l'equip de govern i vicepresident responsable de l'àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona. I hem de dir que és un tema per dir-ho i per mencionar-ho amb força, que per tercera vegada vostè ha assolit la majoria absoluta, que és una cosa que vostè hauria d'escriure algun manual o de fer algun tipus
com
es fan aquestes coses, perquè amb els temps que corren
hi ha d'haver algun secret.
Costa molt veure un alcalde que tripliqui una majoria absoluta. Certament l'hem de felicitar perquè políticament és un èxit digne de menció.
Bé, la veritat és que en els moments polítics actuals on els arts polítics i els consistoris i els parlaments i les cambres legislatives i les diputacions cada vegada estan més fragmentats, doncs cada vegada és veritat que és més difícil que hi hagi governs amb majoria absoluta. Nosaltres hem tingut la sort de tenir-ne 3 vegades consecutives i han estat unes majories a més àmplies. Per tant, nosaltres estem molt satisfets i molt honorats de la confiança que ens ha fet la ciutadania de Puigcerdà. Els intentem correspondre dedicant-hi moltes hores, molts esforços, molt treball, intentant gestionar l'Ajuntament el millor possible. Evidentment, no tot ho fem bé, no? Jo sempre dic que només trenca plats el qui em frega en la vida i, per tant, doncs segur que nosaltres cometem errors com a Ajuntament, però intentem almenys tenir una gestió municipal el màxim d'eficient possible, que l'Ajuntament ens vegi com un ajuntament proper, accessible, pròxim, que intenta posar les coses fàcils, i això és el que intentem, tenir aquesta vocació de servei públic, que la gent a l'Ajuntament se'l senti com a seu, i per tant nosaltres no som res més que uns administradors temporals de la casa gran, que en diguem nosaltres, de la casa de la vila, de l'Ajuntament, i molt honorats de poder-ho fer. La gestió municipal té un gran avantatge respecte a les altres gestions. Jo a vegades dic que l'administració local és la trinxera de l'administració, perquè és l'administració més propera al ciutadà. Quan un ciutadà té un problema, no sap si aquella competència és del Consell Comarcal, de la Diputació, de la Generalitat, de l'Estat. Jo, a més, hi afegeixo, no ho sap ni té per què saber-ho, perquè aquest no és el seu rol. Aquest és el nostre rol i, per tant, la primera porta on tothom truca, on truca el ciutadà, és l'Ajuntament. Això passa tot arreu, eh? Girona també segur que passa, eh? i per tant la funció de l'administració local és intentar anar canalitzant totes les demandes que li arriben, projectes, propostes, inquietuds, queixes, amb independència de que la competència sigui d'una administració o d'una altra, i almenys és el que intentem fer-ho amb els màxims acerts possibles, amb errors que segur que també en cometem, però sobretot això, que la gent vegi que és una administració que està per ajudar-los i per intentar posar les coses fàcils.
Bé, a micròfon tancat he explicat al nostre convidat que hem previst, un ja està més, tres programes de frontera, frontera física. Sí. És a dir, vam tenir l'alcalde de Portbou, avui ens honora l'alcalde de Puigcerdà i properament tindrem l'alcaldessa de la Jonquera. És a dir, hem escollit aquestes tres poblacions, n'hi ha d'altres que també tenen físicament frontera, diguem-ho així, no? Però ens ha semblat que els tres grans eixos de comunicació amb el país veí, doncs, eren aquests tres. Quin paper juga, o no sé si la paraula jugar és la més correcta, quin paper ha tingut, té i haurà de tenir la frontera, malgrat la Unió Europea, que sembla que han de desaparèixer o van desapareguent moltes activitats a les fronteres, però la frontera hi és.
Aviam, la Cerdanya som una comarca que, quan mirem la Cerdanya és una comarca única i unitària des de molts punts de vista. És una unitat molt marcada des del punt de vista històric, des del punt de vista geogràfic, és evidentíssim, des del punt de vista social, des del punt de vista cultural, des del punt de vista econòmic, en molts aspectes des del punt de vista social. I, per contra, aquesta realitat tan marcada i tan unitària, doncs les divisions administratives no ens acompanyen, no ens faciliten les coses. Nosaltres tenim una comarca que la tenim partida en dos estats. Pel cantó nostre, dels 17 municipis que formen la Baixa Cerdanya, perquè ens entenguem, 11 pertanyen a la província de Girona, entre ells Puigcerdà, 6 a la província d'Eira. Per tant, el que ens trobem és una unitat molt marcada i entremig un garbuix administratiu. Les fronteres en gran part han desaparegut i per tant això es nota en molts aspectes, fins i tot en molts aspectes quotidians, no? Jo recordo quan era petit que a casa meva, doncs, la meva mare en el bolso hi tenia dos monederos, un per les pessetes
i un altre pels francs.
I un altre pels francs, perquè allà és habitual comprar a Puigcerdà, però també anar a comprar a França. A dia d'avui això ha desaparegut. A dia d'avui creuem la frontera i no ens en donem ni compte. Per tant, s'han esborrat molt les fronteres en aquest context de la Unió Europea. També és veritat, que jo sempre ho dic, que la frontera continua marcant, i encara hi ha diferència, i evidentment a nivell administratiu molt. Però sí que és veritat que durant els últims anys s'han fet molts passos importants per fer això que nosaltres en diguem esborrar la ratlla. I esborrar la ratlla què vol dir? Que aquelles coses que fa 40 anys va començar a fer la societat civil, i que, per exemple, volia dir celebrar la Diada de Cerdanya, que es feia indistintament a l'Alta o a la Baixa Cerdanya, i pretenia ser un dia de trobada a tots els ajuntaments, amb independència d'on estiguessin ubicats administrativament, o que es fes un Cerdà de l'any que reconeixia la persona o entitat que més havia destacat per la seva contribució a la comarca, i aquí es premiaven tan indistintament gent de l'Alta com de la Baixa Cerdanya. Això que es feia molt a nivell de la societat civil i de la societat civil organitzada, amb el temps aquest rol també l'ha assumit i l'ha internalitzat i l'ha interioritzat l'administració. I avui la frontera continua existint, però tenim 1.000 exemples de projectes compartits, d'àmbits compartits, alguns que venen de molt lluny, altres de molt recents, on hem aconseguit precisament això, esborrar aquesta frontera i esborrar aquesta ratlla, que continua sent, però que cada vegada està més diluïda.
Bé, la Cerdanya és magnífica. Realment, vostès són uns privilegiats perquè la seva població, la seva comarca és, en fi, és sensacional. Bon paisatge, bona gent, bon menjar, gairebé menys el temps, que alguns dies es posa una mica pesat, eh? La resta és magnífic. Vostès tenen molt present el tema del turisme, que ja ho he apuntat en el començament d'aquestes converses. Acaben de venir de Fitur, han estat presents al Patronat de Turisme Puigcerdà a Fitur. Com és el turisme de Puigcerdà en aquest moment i com ha de ser el turisme de Puigcerdà en un futur immediat?
Nosaltres sempre hem intentat que la nostra oferta turística sigui una mica global, és un pack. Per tant, intentem vendre una mica tots els actius de la comarca, i jo els explico, eh? Nosaltres el medi ens ajuda molt, el nostre entorn natural, el nostre paisatge, això és una cosa que és estructural, clar, que es té o no es té, per tant aquí tenim un avantatge competitiu d'entrada, perquè el paisatge, entre cometes, no és mèrit nostre, l'ordenació del paisatge i l'ordenació urbanística que després se'n faci, que penso que la Cerdanya és un dels llocs on això s'ha tractat millor, i també cal posar-ho en valor, i que no s'han fet les bestieses potser que s'han fet en d'altres llocs, però això és un mèrit que no és propi, no? El tens o no el tens. Però després intentem que sigui una oferta global, que hi hagi oferta esportiva, que és molt important, que hi hagi turisme de neu i turisme d'hivern i turisme d'esquí, però també que hi hagi turisme d'estiu, insistim molt en la desestacionalització turística. Nosaltres ens queda un gran buit, que és la nostra gran assignatura pendent en quant a desestacionalització del turisme, que és el període que va des de, perquè ens entenguem, Setmana Santa fins pràcticament a finals de juliol, que és l'època més baixa d'afluència turística a la comarca. L'hivern és una bona temporada, l'estiu és una bona temporada, cada vegada més concentrat a l'agost. La tardor no és una mala temporada, perquè la gent hi puja, tenim diferents esdeveniments importants, tenim la Fira de Puigcerdà, tenim diferents ponts, el pont del Pilar, el pont de Tots Sants, el pont de la Puríssima, tenim gent que ve a buscar bolets, a fer excursions a la tardor, per tant, la tardor no ens funciona malament, l'hivern és l'hivern tampoc, l'estiu tampoc, la primavera és la gran assignatura pendent. A part de l'esport, insistim molt en tot el que és el concepte salut i benestar. Tenim una oferta important de serveis, d'allotjaments turístics, de gastronomia, de comerç. Jo sempre destaco que Puigcerdà és el centre comercial a cel obert més gran de tot el Pirineu català, per tant l'oferta comercial i també l'oferta de restaurants, d'hotels, d'oci en general i de serveis és molt potent a la Cerdanya, però particularment a Puigcerdà. L'àmbit cultural cada vegada penso que hi estem incidint més. També un altre dels nostres actius és el patrimoni. I aquest concepte que deia, de vida saludable o de benestar o de descans, nosaltres ens nutrim sobretot d'un públic eminentment del que en podríem denominar Barcelona i la seva àrea metropolitana. Aquest és el nostre gran client, bona part d'ells de segona residència, que tenen casa a la Cerdanya. Això té un avantatge perquè ens dona un públic captiu. Quan algú té una segona residència en un lloc, això et predisposa a anar habitualment de vacances o a passar els caps de setmana en aquell lloc. Al final, Barcelona i l'àrea metropolitana està a tiro de pedra de Puigcerdà i de la Cerdanya. També tenim client d'altres llocs de Catalunya. Un segon client important és el mercat francès. Puigcerdà fa una mica de capital, no només del cantó català, sinó de tot arreu, també del cantó francès.
No hi ha cap població amb el pes demogràfic a la banda francesa.
I per tant, el client francès històricament ve a Puigcerdà, el client francès històricament ve a comprar i a nodrir-se de serveis a Puigcerdà, ve a menjar a Puigcerdà, ve els diumenges a mercat. Nosaltres els diumenges a Puigcerdà, a diferència del que succeeix a la majoria de ciutats de Catalunya, el comerç al matí obre, i és el dia de mercat setmanal, és un dia de molta activitat a Puigcerdà. I com a tercer client tindríem client que ve de la resta de l'estat espanyol, i després cada vegada més ens ve més client internacional de diferents mercats, mercat britànic, mercat holandès, mercat alemany, però sobretot els nostres grans públics és primer Barcelona i àrea metropolitana i després França. Per tant, tenim un públic molt intern. Quan ens anem a vendre fora ens costa més, quan ens anem a vendre fora no hi hem d'anar tant amb marca Puigcerdà i Cerdanya, sinó a vegades amb marques més grans, amb marca Pirineu, que això ens ajuda a visibilitzar-nos més. Clar. Però aquest és el nostre gran públic, tenim molta gent de segona residència i tenim una desestacionalització notable. I intentem sobretot això, que la nostra oferta sigui global, transversal, és a dir, que la Cerdanya hi hagi una mica de tot. Tenim una gran part també de públic familiar, un prototipus de client que ve a la Cerdanya és el que podríem denominar turisme familiar, la família o la parella o el matrimoni que ve amb la canalla, amb els fills. La Cerdanya està molt preparada per acollir turisme familiar, però en realitat tenim molts públics diversos, el que busca descans i desconnectar, el que busca fer esport, el que busca aventura i adrenalina i fer determinades pràctiques esportives que en d'altres llocs no pot fer. Aquesta pluralitat de públics a nosaltres ens va bé i tenim aquesta gran assignatura pendent que és la primavera. Ara tenim un projecte entre mans molt important, que és la candidatura olímpica Pirineus-Barcelona per l'any 2030. Nosaltres hi apostem fort perquè, evidentment, si fos així, tant Puigcerdà com la Cerdanya hi tindrien un rol molt important. Puigcerdà com una de les tres viles olímpiques que hi ha previstes tres viles olímpiques, Barcelona, a la zona de la Zona Franca, Viella i Puigcerdà, i, evidentment, una gran part de les proves de neu i d'esquí es desenvoluparien el que en podríem denominar la Molina Masella, que és el domini esquiable, el 2500, que és un dels grans dominis esquiables del país i el més proper a Barcelona. creiem que és una oportunitat perquè els Jocs Olímpics ens aportarien tres o quatre coses que per nosaltres són molt importants. La primera, una promoció dels esports d'hivern, tant de neu com de gel, que són molt característics d'allà dalt. L'esquí tothom el coneix, la Cerdanya ens identifica com a lloc d'esquí, però Puigcerdà també se'ns ha d'identificar com a lloc de gel. Pràcticament l'únic lloc de Catalunya que hi ha les tres disciplines del gel, l'hoquei, el patinatge i el curling, competint al màxim nivell, a Catalunya tenim Puigcerdà i tenim Barcelona. No tenim res més, no en tenim cap altre lloc. La segona cosa que ens donaria és un posicionament a nivell internacional molt important. La plataforma que et dona de promoció turística i de difusió de la marca Pirineu i de la Cerdanya no ens el donarà cap altre esdeveniment amb tanta magnitud com uns Jocs Olímpics d'hivern. La tercera oportunitat que hi veiem és que els Jocs passen, però les infraestructures queden, i per tant els Jocs no són importants només perquè durant 10 o 15 dies es desenvolupin unes determinades proves esportives, sinó perquè això ens permetria arreglar algunes infraestructures i equipaments que tenim una mancança endèmica. Dos molt importants, el desdoblament, el tercer carril, per ser més exactes, el tercer carril de la C-16 en el tram entre Berga i Bagà. És conegut de tothom, només cal mirar el programa del trànsit de TV3 per dir alguna cosa, no? Que els caps de setmana aquell dia es col·lapsa.
Un lloc etern.
Sí, el tercer carril tindria aquest avantatge, que podries habilitar dos carrils de pujada el divendres, dos carrils de tornada, de baixada el diumenge, i una altra gran infraestructura que ens aniria molt bé és la línia R3, la línia Puigcerdà, Ripoll, Vic, Barcelona. En aquí portem un històric d'incompliments reiterats per part de l'Estat de diferents colors polítics, perquè hi ha hagut diferents governs.
Fins i tot de diferents règims.
Sí, sí, exacte, i de diferents règims. De diferents règims, de diferents colors polítics, de diferents ministres de foment, de diferents secretaris d'Estat d'Infraestructures, que sempre ha sigut una línia que ha estat molt descuidada. Portem un dèficit crònic d'inversions. Jo sempre dic que ara, a més, ja no és una qüestió només de seguretat, de confortabilitat o de temps de trajecte o de fiabilitat del trajecte que arriba puntual, sinó fins i tot de seguretat, sí. Perquè en els últims temps hem tingut algun susto i probablement això es podria evitar. I al final també hem de tenir present una cosa. Cada vegada es parla molt de canvi climàtic, de mobilitat sostenible, de reduir les emissions, etcètera, etcètera. Però perquè això sigui creïble, a la gent li hem de donar alternatives reals de transport públic. I el tren, en aquest sentit, és una oportunitat fantàstica. I a Europa en tenim molts, molts exemples. A mi no em val que es digui que és una línia que, com que va en un lloc de muntanya, orogràficament és complicat i que, per tant, això no es pot resoldre. Perquè qualsevol persona que hagi visitat els Alps o que hagi visitat, per exemple, Suïssa, amb una orografia molt, molt més complexa que la nostra, doncs això ho tenen molt ben resolt. I, per tant, si volem donar una alternativa de mobilitat real a la gent, doncs la R3 ens aniria molt bé. Ens serviria per dues coses, pels que vivim tot l'any a Puigcerdà i a la Cerdanya, perquè ens permetria una alternativa amb un temps raonable que ens comuniqués amb la capital del país, amb la capital de Catalunya, amb Barcelona, però a la vegada també ens aniria molt bé des del punt de vista turístic, perquè una de les coses que explica també que Puigcerdà i la Cerdanya avui siguin un lloc turístic, entre moltes altres, és que en el seu dia doncs hi va arribar el tren i, per tant, era un lloc fàcil de comunicar-se amb Barcelona. Aviat celebrarem el centenari de l'arribada del tren a Puigcerdà. Per tant, en el seu dia va ser un motor de desenvolupament això i continuaria si en vàlid això. Per tant, si es fan els jocs, totes aquestes coses pensem que es desencallarien i que per nosaltres, pel Pirineu, no és una oportunitat més, sinó que és la gran oportunitat que tenim per poder desenvolupar determinats projectes, que això seria el desllorigador, i per tant hi creiem i apostem molt i ho defensem molt. Barcelona segurament és de les ciutats que més que ningú sap l'impacte que tenen uns Jocs Olímpics per una ciutat. En aquest cas els Jocs d'hivern segurament per Barcelona serien importants, però sobretot ho serien pel Pirineu.
Bé, parlant d'aquests serveis, doncs, transfronterers, i aquest és el terme, un gran servei transfronterer que ja s'ha fet i que ha demostrat la seva eficàcia és l'hospital. L'hospital transfronterer de Puigcerdà. Sí. Ens expliqui com funciona. Ja sabem que funciona molt bé.
En tenim molts de serveis transfronterers. Probablement el lloc d'Europa que hi ha més organismes de cooperació transfronterera, més projectes transfronterers i més serveis compartits de tota Europa és la Cerdanya. Per això que deia abans, de que la Cerdanya és una unitat molt marcada des de tots els punts de vista, no així des del punt de vista administratiu, però amb el temps això s'ha corregit. Tenim moltes coses compartides en França. Per posar alguns exemples, nosaltres tenim una agrupació europea de cooperació territorial que agrupa el Consell Comarcal de la Cerdanya i la Comunitat de Comunes Pirinès-Cerdanya, que vindria a ser l'equivalent del Consell Comarcal, però el cantó francès. Hem desenvolupat projectes conjunts en l'àmbit del turisme, de la difusió turística, dels materials turístics, de la promoció del patrimoni, de la promoció del romànic, de senderisme. L'aigua que ve, que abasteix Puigcerdà, i la que abasteix també altres municipis de la Cerdanya, però em centro en aquest cas en Puigcerdà, és un canal internacional que ve de l'atur de Querol, i per tant, des de la captació de l'atur fins que arriba a Puigcerdà, són 9 quilòmetres d'una séquia que l'Ajuntament de Puigcerdà té una propietat a França, que és una propietat de 6,5 metres d'amplada pels 9 quilòmetres aquests de llarg, que és propietat de l'Ajuntament de Puigcerdà i que abasteix l'aigua a Puigcerdà, i que hi ha una comissió interadministrativa que presideix l'alcalde de Puigcerdà, té representants de la part catalana, té representants de la part francesa, i per tant un servei tan bàsic com l'aigua ens ve de França, i és un, i aquest organisme internacional que ho regula, amb una particularitat que és que quan es va fer el tractat internacional que ho regula i el reglament que ho regula, com que fa molts anys es va fixar que el dia que es faria la reunió anual seria l'últim dia de l'any, per tant el 31 de desembre sempre a l'Ajuntament de Puigcerdà treballem perquè tenim aquesta reunió. Tenim des de no fa massa compartit l'Abattoir Transfrontalier, l'escorxador transfrontalier, que està ubicat a Ur, just al costat de Puigcerdà, i que també és important per una comarca que té en la ramaderia i en els productes de proximitat i de quilòmetre zero un dels seus sectors d'activitat econòmica. Nosaltres tenim un consorci transfrontalier compartit entre Puigcerdà i Bormadam. Puigcerdà i Bormadam és un contínuum o una unitat urbana. Pràcticament quan passem d'un lloc a l'altre no ens en donem compte. No? Canviem de país, però gairebé no ens en donem compte. En canvi, no tenim la sensació de canviar de municipi. Amb el consorci transfrontalier Puigcerdà-Bormadam hem desenvolupat i desenvolupem molts projectes des de col·laboracions amb l'àmbit educatiu fins amb l'àmbit cultural. Desenvolupem un festival cultural d'arts escèniques i música conjuntament amb Bormadam, etcètera, etcètera, etcètera. Podríem anar posant molts i molts exemples. I de tots, segurament, el més conegut i el més paradigmàtic és l'Hospital Transfrontalier, que en realitat el nom és Hospital de Cerdanya. El nom oficial és Hospital de Cerdanya. I que nosaltres ara, a més, voldríem que es digués Hospital de Cerdanya Francesc Pi Guillem, perquè a Catalunya hi ha molt la tradició d'en els hospitals posar-li el nom d'alguna persona eminent vinculada al món mèdic. Aquí a Girona en tenim un exemple amb l'Hospital Josep Trueta, però si ens n'anem a Badalona, tot i que tothom parla de Can Ruti, el nom oficial és Germans Trias i Pujol.
Cert.
I així ho podríem anar fent amb molts hospitals de Catalunya. Perquè té molt simbolisme, perquè Francesc Piguillem introdueix la vacuna de la verola a Espanya i ell la porta de França. I un dels factors que ajuda és precisament la proximitat amb França, que sempre la frontera ha estat un lloc d'oportunitats, jo sempre ho dic. La frontera genera alguns hàndicaps, però és un lloc d'oportunitats. Doncs aquest hospital, que va entrar en funcionament el 19 de setembre del 2014, ens ha permès col·laborar amb el que és l'àmbit més gran de tots els pressupostos públics, la gran despesa pública a qualsevol lloc sempre és la salut, i ens ha permès col·laborar en el que segurament és l'àmbit més important de l'estat del benestar, que és el dret a la salut i l'accés a la salut. Salut i educació són els dos grans paradigmes, i serveis socials també, de lo que en diem avui l'estat del benestar. Portàvem nosaltres ja un històric de col·laboració, perquè des dels anys, principis dels 2000, ja es va fer una primera col·laboració, en aquest cas entre Fundació Hospital de Puigcerdà, que és qui avui gestiona el sociosanitari, la primària, i l'Hospital de Sant Jean de Perpinyà, que aquesta col·laboració bàsicament era per dos àmbits, per les urgències i pels parts. Quan un ciutadà d'Urmadam o de Sallagosa de Font-Romeu hi ha un part o hi ha una urgència, té molt més sentit, i en el seu dia que vingués a Puigcerdà, que està al costat de casa, que no que se n'anés a Perpinyà, que a més hi ha molta distància, una carretera complicada, ara a més que avui precisament hi ha una manifestació a Montlluís perquè la carretera amb tots els temporals d'aquests dies ha quedat tot aixecada i s'estarà temps a refer i el món local d'allà vol precisament que s'arregli perquè ha quedat la tallada de la via de comunicació en Perpinyà, bueno, és una orografia complexa. Després aquesta col·laboració que només es feia amb aquests dos àmbits es va plantejar que es podia estendre a tota la cartera de serveis de l'àmbit salut. I d'aquí neix el projecte de l'Hospital Transfrontalier. L'Hospital Transfrontalier el gestiona un organisme que es diu Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital Cerdanya, i amb tot se segueix una fórmula que en podríem dir 60%-40%. D'on neix aquesta fórmula? De que els usuaris potencials o els clients potencials de l'hospital, com que són la gent de l'Alta Cerdanya i Capcir, cantó francès, cantó català de la Baixa Cerdanya, aproximadament la població està repartida així, 60% a la part catalana, 40% a la part francesa. I això es va reproduint amb tot el model. Els òrgans de governança, el 60% dels membres són de la part catalana, el 40% de la part francesa. És un hospital que té un director i un director adjunt, el director a proposta de la part catalana, el director, la directora adjunta a proposta de la part francesa. El pressupost es nodreix al 60% de fons de la Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, el 40% de l'estat francès, i s'intenta també que en els metges hi hagi mixticitat d'equips, és a dir, que hi hagi un 60% de personal de l'àmbit català, 40% de l'àmbit francès. Deu ser un dels únics hospitals que tenim que és trilingüe. Quan un va per l'hospital no només veu la senyalètica en català, castellà i francès, sinó que el podran atendre amb qualsevol d'aquestes tres llengües. Això sempre és una riquesa. I tenim aquest equipament que és compartit, i per tant l'usuari quan hi entra, jo sempre dic que quan s'entra a l'hospital hi ha un detall molt simple però molt gràfic, és que hi ha una maquineta, i en comptes d'haver-hi només un forat, com hi ha tots els hospitals catalans, n'hi ha dos. Un és per posar la targeta sanitària del CatSalut, la targeta blava, que és el que ens trobaríem si anéssim al Trueta. Però sota n'hi ha un altre, que és per posar l'equivalent, la targeta sanitària l'equivalent, però francesa. Doncs aquest és el símbol que nosaltres atenem indistintament usuaris d'una banda i d'una altra, i que ens ha permès tenir un hospital amb més serveis. Per exemple, abans, quan no teníem hospital transfronterer, ressonància magnètica no n'hi havia, ara en tenim, i poder tenir un àmbit tan important com és la salut, una gran part dels serveis la gent no s'ha de desplaçar, sinó que els podem proveir des de la Cerdanya, atenent indistintament usuaris d'una banda i l'altra, i amb metges i infermeres i auxiliars d'infermeria indistintament d'una banda i de l'altra, tenir una cartera de serveis més àmplia, tenir tot un seguit d'aliances amb diferents hospitals, tant de Catalunya com de França, com tenim aliances amb l'Hospital de Sant Jean de Perpinyà o amb d'altres centres i serveis sanitaris del cantó francès, doncs els tenim amb centres del cantó català, com la Fundació Hospital de Puigcerdà, o com el Talla, o com l'Hospital de Sant Pau. Per tant, és un projecte que nosaltres n'estem molt satisfets, i encara ens queda alguna assignatura per resoldre, que ja la resoldrem, no tant a nivell assistencial, perquè jo sempre dic que els metges o el personal assistencial o les metgesses parlen la mateixa llengua a un lloc o un altre.
Cert.
Quan parlem d'una apendicitis o d'una pròtesi,
el
llenguatge és el mateix a Catalunya que a França. Per tant, el hàndicap encara està més no amb la part assistencial, sinó amb la part administrativa. Perquè sí que és veritat que aquí són dos marcs legals, dos models de salut, dos marcs de relacions laborals, dos cultures diferents, i que per tant integrar això a vegades és el que genera disfuncions. Es van resolent, però quan es va posar en funcionament l'hospital sorgien coses tan terrenals com que, des del punt de vista del Codi Civil francès, que ve de l'època napoleònica, tothom que no és nascut a França, efectes legals, era igual que nascés a Puigcerdà com que hagués nascut a Argentina. Clar, evidentment, si volíem que els usuaris vinguessin, això s'havia de resoldre.
Evidentment.
Quan parlàvem d'una defunció, no podia ser que s'hagués de tractar com una repatriació internacional,
clar,
perquè si no la gent no voldria venir al nostre hospital. Quan es porta un detingut, què passa amb els gendarmes si han d'entrar a territori català? Per tant, les dificultats han vingut més sempre des del punt de vista de solucionar aquests temes més administratius,
sí.
Que no pas des del punt de vista assistencial. Penso que la gent està contenta i que en general es presta un bon servei, i que hi hem guanyat tots, i per descomptat també la part francesa, que ha passat de tenir un hospital molt allunyat a tenir-lo al costat de casa, i nosaltres ens ha permès tenir unes instal·lacions noves i amb més serveis.
Alcalde, senyor Albert Piñeiro, el nostre temps ha finit, no tenim temps per més, únicament sí, però, per agrair la seva presència, la seva assistència, que ja tocava, per cert, en el programa.
Moltes gràcies.
I aquesta salutació que la traslladi a tota la gent de la Cerdanya, i en especial aquells que escolten el 92.0 d'aquesta emissora. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins aviat. Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
La setmana entrant.
Recordi que és un programa fet possible a la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Els ha parlat Lluís Arter. Gràcies. Fins la propera setmana. Adéu-siau.